Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Turisme de Navarra us ofereix Ràdio Volta. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 184. Així sona la calma abans de la tempesta.
Merci au zooparc de Beauval d'être des nôtres. Ne manquez pas la visite en famille de ce zooparc formidable, plein d'artistes.
Comment, Jamie?
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, c'est là. Allez!
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta amb Isaac Vilalta.
La belle nature préservée, la belle montagne sauvage.
Comencem aquest Ràdio Volta des del terreny a 75, per ser exacte, 70 metres de la línia d'arribada de la meta d'aquesta contrarrellotge de l'últim dimarts del Tour de França després de la jornada de descans a Tonon-les-Bains, i aquí encara no han sortit els corredors, per tant encara no ha començat aquesta etapa, i això vol dir que el soroll aquest de fons, o gairebé aquest silenci de fons, és el que pugueu percebre des d'aquí, pràcticament des de la zona de meta, des de dins de la zona tècnica on no té accés al públic, però sí que a l'altra banda d'on sóc jo està aquesta última llarga línia de recta. M'acosto una mica, miro la meva esquerra, veig fins als 200 últims metres quan gira la carretera una miqueta a la dreta, i a partir d'aquí la recta final. No ha començat encara l'etapa, com us deia, però hi ha molts aficionats amb un sol d'aquells que piquen, tot i que la temperatura encara és relativament agradable. Està passant la caravana mica en mica, la sentíeu també de fons. Hi ha uns que repartien gorres de Le Crédit Lyonnais, el principal patrocinador del Tour de França, també alguns barrets per protegir-se del sol, i poca cosa més. Aquests motoristes tan aclamats sempre pel gran públic francès, protagonistes al llarg de la història del Tour de França. Comença aquí una altra Ràdio Volta, i avui ho farem amb la mirada posada. Espereu-vos, que ara ve un altre protagonista d'aquests de la caravana, això, Vico. Això, ara quan s'acostin us diré què és exactament. Us deia, mentrestant, que s'acosta aquí, o comença aquí una altra Ràdio Volta centrat especialment en l'última setmana que hem viscut aquí al Tour, la segona. Què ha passat? Marcada especialment pel domini de Tadej Pogacar i per la caiguda i l'abandonament de Jonas Vingegaard. Vico, per cert, són patates fregides, bosses de patates que estan repartint aquí entre els aficionats. Em vaig desplaçant i us explicava això d'aquesta segona setmana perquè és el que rememorarem, analitzarem amb el Fletxa d'aquí uns minuts. També parlarem, i atenció perquè acabarem amb el Fletxa als lavabos d'un aeroport, si ho heu sentit bé, acabarem parlant d'aquesta visita sorpresa o no dels vampirs a Jonas Vingegaard a les 2 de la matinada, a Tadej Pogacar a les 5 de la matinada. I què hi ha darrere de tot això? És legal, no és legal? Per què passa? I això ens farà recular una setmana enrere, quan vam entrevistar a la Laia Montoliu, directora de l'Agència Andorrana Antidopatge, per entendre per què passen totes aquestes qüestions. Jo segueixo avançant, us vaig explicant. Estic davant d'un camió de RME de Ràdio Monte Carlo, i aquí al costat una altra furgoneta a RTL amb la presència de Laurent Jalabert, que és una de les figures més destacades d'aquestes mediàtiques que segueixen el Tour de França des de l'àmbit més comunicatiu. Em vaig desplaçant i us vaig explicant que més enllà del Fletxa avui també entrevistarem, parlarem amb el Xavi Florencio, Montroig del Camp, director de l'equip Bahrain, per parlar des de dins com viuen ells la jornada de descans, tant amb el Fletxa com amb el Florencio, i hem parlat durant la jornada de descans, que és un dia important, interessant per bellugar-te aquí al Tour de França, per visitar hotels, per parlar amb protagonistes i per, si més no, analitzar amb una miqueta més de calma, més enllà de tota la immediatesa, de tota la velocitat, de tota la rapidesa, de tot el, en fi, que ens transmet els dies d'etapa. Per tant, això és el que ens espera avui a Ràdio Volta. Abans ens posem al dia amb el que hem viscut aquests últims 7 dies, aquestes últimes 6 jornades, 6 etapes del Tour de França. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Els sons de la setmana.
Cadutaccia, patatrac, ma di nuovo concentrarci sulla volata con Pedersen da questa parte. Philipsen che ha lanciato la sua volata, grande progressione da parte di Philipsen. C'è anche Fretten, Merlier sbuca dalla parte centrale con Girmay. Tim Merlier sbrana tutti anche sulle rive della Saona, implacabile.
Poi secondo dovrebbe essere arrivato Philipsen, proprio niente, mamma mia che volo che ha fatto.
Nose in front, Philipsen is charging, the big Norwegian is holding, he crashed yesterday, does he win today? Philipsen hasn't surrendered, Forensgold is there, yes he is.
Et déjà la troisième victoire d'étape sur ce Tour de France pour Tadej Pogacar, la 24e de sa carrière sur les routes du Tour de France. Il va mettre la concurrence un petit peu plus loin encore au classement général. Marqué de son empreinte, ce Tour de France 2026 qui lui est promis désormais. Chaque étape de montagne qui peut lui permettre d'asseoir sa domination, il ne se prive pas pour le faire. Tadej Pogacar signe sa troisième victoire d'étape sur ce Tour.
Ahí va Harold Tejada que busca un sprint desde más lejos. Vamos a ver a Mauro Smith que está apretando duro también, ¿eh? Cuidadito que Tejada está haciendo un muy buen sprint. Vamos a ver que Wellens... No, Wellens ya no llega y se impone por el interior. Mauro Smith, victoria para el corredor suizo del equipo Jayco. Pero oye, buen sprint, ¿eh? Rápidamente.
Acaba de caer Binder, acaba de caer del Toro.
Bueno, bueno, bueno.
Ojito con la broma que estábamos hablando precisamente de ese giro. Viene Machín rápido y raudo. Parece que del Toro no se ha hecho especial daño. También Groschanel involucrado en la caída y Binder, sí. Está quejando del hombro. Jonas Vingegaard es el que más daño se ha hecho. Los demás se recuperan rápidamente sin mayor trastorno, en apariencia al menos.
Se queja del hombro izquierdo.
250 metros y atención, que Remco está buscando sorprender. Está apretando Pogacar. Yo creo que le queda espacio para poder superar al corredor belga.
Pues no,
No. No sé yo,
mucha sangre fría. No. Se lleva la victoria, Remco. Sentado.
Sí, lo he dejado hacer, y al final supongo que ha querido respetar, ¿no?, el hecho de que haya dejado a la lucha entre ellos dos y ha ganado Remco Evenepoel. Auténtica sorpresa.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Una segona setmana marcada per les victòries de Tadej Pogacar, lògicament, també per Soren Barenskiol, per Tim Merlier, per la victòria de Remco Evenepoel superant el duet de l'UAE a Pogacar i a Del Toro, i tot això a les portes de la tercera i definitiva setmana que ja hem encetat. Lògicament, la caiguda de Jonas Vingegaard ha estat el gran titular d'aquestes últimes hores. Ara ho analitzem, entrem al territori Fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al territori Fletxa.
Joan Antoni, què tal? Com estàs?
Què tal, Isaac? Doncs bon dia. Et confesso amb alguna cosa de retras o descans, perquè has descansat poc amb el partit del Mundial, de la final. Però vaja, no soc del futbol, però vaja, reconec que...
No et demanaré cap on animaves, tu.
Doncs la veritat, molt neutre, perquè d'una banda... Clar, jo he crescut a l'Argentina i sobretot amb... el Mundial de Mèxic, 86, amb el Maradona, i per mi, clar, el Maradona va ser el primer esportista que em va inspirar una mica, no? Però, clar, i quan veia el partit i veia com jugava l'Argentina, dic, és que no poden guanyar, així no. Ho sento, però és que això no és exemple de res, o sigui, no... Casant-se i... Amb la provocació que duien sempre, no em va agradar gaire, la veritat, en aquest sentit, no... L'estil no m'agradava i, vaig gaudir el partit perquè ja des que hi havia l'eliminatòria Argentina-Anglaterra a casa havíem guanyat, perquè, clar, Argentina-Anglaterra, la Maradona és londinens. Després, Espanya-Argentina, dic, és que passi qui passi, guanyi qui guanyi, al final sempre li veurem el bo, no?
Sí, sí.
Però, la meva dona em va, com que no he seguit el Mundial, La meva dona em va fer la mateixa pregunta. Tu què? Tu per... en qui aniràs, no? I dic, home, d'una banda, poder, clar, he de... si he d'estar amb Argentina. I em va dir, ostres, però són molt bruts jugant. Em va dir, dic, vale, doncs, llavors no. Però bueno, que clar, no havia vist res, però vaja. Va estar bé.
Sí, la veritat és que ens ha fet anar a dormir a tots tard, llevar-nos d'hora, lògicament, per les diferents tasques, dormir poc aquesta nit de diumenge a dilluns, i després et preguntaré una mica per això de dormir poc, a veure com afecta o no a les persones, i especialment als corredors, ja que parlem de... o ja que estem en ple Tour de França, perquè és el que ha passat també a Pogacar i a Vingegaard. Però abans d'entrar en aquesta qüestió, que després ja detallarem, afrontem l'última setmana del Tour amb la mateixa sensació potser que fa una setmana, però encara amb les coses més clares, que és, a veure, sempre pot passar de tot, però la sensació, les diferències que té Pogacar, és que aquest Tour està clarament a la butxaca.
Sí, el que esportivament sí, sempre pot passar, com li va passar al Vingegaard, la caiguda, i poden passar coses, però el domini del Pogacar, de l'UAE, és, a part, ja estem a aquestes alçades del Tour que hi ha entre els interessos, hi ha dies que poder la responsabilitat hauria de ser més per UAE i per desgast, i sempre entra un altre equip a fer aquesta feina, no? O sigui que el timing famós, no? Jo crec que l'UAE ho ha fet bé, perquè al principi va dominar i va omplir el forat, la renda que té el Pogacar, i després, clar, són els altres corredors, hi ha corredors que estan, sorprenentment, estan millor, no?, del que s'esperava d'ells, com és el cas del Renko, i el Pogacar, bueno, està al seu nivell, clar. És que la renda que té i tot és ja ho hem dit, ja està molt més que sentenciat. Però el que no vol dir que el Tour no estigui interessant. Per mi ha estat una setmana, la segona setmana del Tour, molt guapa. No sé, a tot passa el mateix, però, ostres, cada etapa, inclús els sprints, ha estat bestial. O sigui, és que és un Tour preciós, des del meu punt de vista, al marge de la general. Però, clar, això és ciclisme, no només hi ha moltes classificacions, hi ha molts interessos, i el pots gaudir des de diferents angles. Inclús, repeteixo, per mi, veure també el domini del millor ciclista que pogués de la història, també és un regal.
Clar.
Sí, vale, no tinc l'interrogant de si qui guanyarà fins a l'últim moment, però clar, això és ciclisme, no és futbol, no? El ciclisme això passa, tens un dominador, és com, no sé, com si el Messi ahir s'hagués posat a fotre la pilota, o sigui, fer el gol. 10 gols, què? Vols dir, ah, és que ja sabia, bueno, vale, és el millor del món, de la història. Llavors, clar, què fas? No el veus, el partit? O sigui, és això, no?
Sí, sí.
Certa manera, ostres, el Pogacar, que el dia dels Balons d'Alsàcia i tot, o Plató de Solaçons, va ser són dies preciosos, que els veus, sobretot, Isaac, els veus, sobretot el Pogacar, els veus a màxim esforç, vale? I lluitant, això és el que demano. Jo demano això.
Clar.
I s'està fent. O sigui que, vaja, que per mi és un Tour molt, molt, molt interessant.
Sí, perquè a més, i tornant una mica al que deies, sí que és cert que després a vegades podem acabar dient que la resta d'equips li fan fins i tot la carrera a l'UAE perquè es posen a davant, treballant, marcant el ritme i d'alguna manera li estan fent la feina, però clar, que no poden pas quedar-se amagats. Recordo, no sé si va ser l'etapa de Balon d'Alsàcia, o potser el dia abans, que el Lidl Trek ho va intentar atacant amb l'un o amb l'altre. No sé quants atacs va arribar a llançar el dia de Plató de Solaison. És veritat que cau Vingegaard, però el Visma estava intentant agafar les regnes. És a dir, clar, l'UAE i sobretot Pogacar és molt superior, però tot i així la gent almenys intenta alguna cosa.
Clar, van intentant, i sobretot això, o l'etapa, o guanyar un lloc a la general, o intentar un atac de lluny, que potser el Vingegaard no s'esperava tant, però sí fer la cursa més com vol el seu líder, no? I clar, això és, repeteixo, això és el ciclisme, i ho has d'anar analitzant i mirant d'aquest punt de vista, no només qui ha guanyat, quina diferència hi ha, què passarà. Bueno, has de gaudir de les 4-3 hores de cursa que et donen, cada cop menys, perquè van rapidíssims, o sigui, van a velocitats enormes. Això també, clar, és que està sent molt disputat. Si no, no s'aniria tan ràpid. El tema és aquest, que cada etapa és que van molt més avançats del millor temps estimat. O sigui,
i tant.
Això vol dir que s'està disputant molt. És un Tour molt disputat.
La llàstima és que ens hem quedat sense Jonas Vingegaard, que en principi era el ciclista que estava o havia d'estar més a prop de Tadej Pogacar. No sé com valores aquesta caiguda, si l'has analitzat, si és fruit de la mala sort, perquè jo mirant repeticions no sembla que es toqui amb ningú, no sé si és que traça malament aquell revolt, si és que... És cert que era una zona complexa amb la rotonda i la illeta posterior, i sobretot quin tour ens queda sense Vingegaard.
Sí, mira, primer la caiguda era evitable, i no tant per ell, perquè ell al final el seu equip és qui l'està obrint el camí, qui l'està marcant aquell tram complicat, i per mi hi ha un corredor, que és el que hi ha al capdavant, que entra ja com si, vull aclarir, que no vull dir que hagi estat intencionat, que poder també el campionat es va trobar en aquella zona. Però clar, dius, ostres, tenien companys a l'escapada, això s'havia vist, el Visma, aquella zona, saps? O sigui, això es coneixia. Llavors, com va entrar ja? Va intentar obrir la curva, va entrar com si anés el campanàs amb una escapada. I quan portes un líder a roda, no pots entrar així, que es pot caure. Has d'anar sempre a un punt més amb el peu aixecat. Llavors, no ho sé, per mi aquí va haver-hi un error. O sigui, inclús tu fixa't que si tornes a veure la imatge, el campanàs escull aquell tram, no? D'aquella rotonda, l'illot aquell que et passa en comptes d'escollir el primer... Escull el segon, que és el més complicat, passa molt just i el primer que fa és girar-se. A veure si ha passat tothom. Com vol dir, ostres, aquí m'he passat. Aquí he anat massa ràpid. Ah, és que no pot anar així. O sigui, quan portes un líder, no. Quan vas amb una escapada, encara, o t'estàs jugant... Però anar allà, és que la pots liar ràpid, no? Va liar, clar. És que ho sento, però per mi és un error de l'equip. I de qui està al capdavant, qui està fent de capità de ruta en aquell moment. Que tu, és això, estàs fent de capità de ruta, de que el teu equip allà, aquell tram ho solventi. Jo et dic perquè, per exemple, el tour que el Wiggins es va trencar la clavícula el 2011,
sí.
Va agafar una etapa plana, que jo havia d'estar amb ell i l'havia de portar al capdavant i treure de perill. I jo, ostres, reconec... Clar, jo el tenia a la meva roda, ¿vale? I jo reconec que poder... Vaig intentar apurar massa en un lloc que no havia d'apurar. Era una situació molt diferent, ¿eh? Perquè jo estava dins del pilot, no estava al capdavant. A mi em deien que estàvem perdent posicions, que l'havia de tornar a portar al capdavant i cada cop que el portava cap al davant el tornava a perdre, el perdia perquè ell mentalment estava més bloquejat, no era capaç de suportar aquell perill, no? I jo sí que poder tenia més habilitat. Però clar, poder hauria de dir, vale, aquí el més important és que tu acabis l'etapa, no? Que estiguis al capdavant, no? I sí que reconec que va haver un moment que vaig poder apurar massa per intentar portar-ho al davant. I clar, va haver-hi la caiguda, que no la vam provocar nosaltres, però no era, estàvem en un lloc que veies olor, o sigui, feia olor que ja hauria una caiguda. Ho veies. I clar, jo també el volia treure d'aquella zona de perill,
sí.
Però ara, mira, o estàs al catalan i si no pots estigues al darrere. Jo sé, això ho sé, de la Rubé sempre. I jo vaig optar, vinga, al davant, de la... Clar, vam perdre massa risc. Si, no, quan portes un líder, els riscos els has de mesurar no per tu, sinó per ell. I el campionat d'ahir jo crec que va mesurar el risc per ell, no pel vinga, i va caure. Clar, això és responsabilitat teva.
Bona lectura, però és clar, estem en un Tour de França, la diferència de Pogacar és molt gran i si no arrisques ja és complicat, poder-lo superar, però és que si no arrisques no. Encara molt més.
Clar, no, però vaja, el d'ahir van entrar amb... És que els escapats ja van tenir problemes. Anava el Maure Schmidt,
sí.
Allà i es va veure... Això és que es va veure a la tele i tot. Jo estava pendent a veure ara com passa el pilot per aquí. I la van caure, perquè era una zona complicada. Llavors, des del cotxe també, no sé si ho van fer, però podien haver dit, aixequeu el peu ara, al tanto aquí, que és una zona molt complicada. Clar, el campanàs no va aixecar el peu, va entrar ja limant l'alboral, saps? O sigui, ostres, no calia. Vale? No cal.
Ara t'explicaré una anècdota. Recordes que fa dues setmanes vam entrevistar aquí el Luis Ángel Maté, que ens explicava la seva feina, treballant conjuntament amb la Senyal Internacional, per explicar, sí. Entre d'altres, com sobretot els quilòmetres finals, on han de prendre atenció, quins punts no es poden perdre, etcètera, no? Ara tu has dit això. que et vas fixar que el Mauro Smith ja ho va traçar d'aquella manera i que esperaves que passés el pilot per aquell punt. Tu vas entendre ràpid que aquell era un punt bé, que podia ser important o que podia ser interessant, com en efecte va acabar passant. Doncs a la televisió francesa, estaven a la publicitat quan va caure Vingegaard.
Ostres, què dius?
És a dir,
bueno,
que
el realitzador va decidir que allò no era important i que feia el tall, clar.
Ah, el realitzador, i m'imagino que... Clar, que l'equip... perquè aquestes són les eines que el Mater veu. Aleshores, aquí no sé què... Quin procés... M'imagino que hi ha molts interessos, que també t'ha d'entrar una publicitat abans de determinat minut o de determinada hora, però fixa com són les coses, que la televisió francesa es va perdre la caiguda de Vingegaard en directe.
Sí, no. Bueno, allà sempre hi ha un... Jo et dic, a nivell de realització, sí que ha estat a la realització d'Eurosport, i sí que hi ha un... Qui comanda tot això, poder no entén, no veu aquests moments, però sí que està assessorat per algú. Vale? Nosaltres a Eurosport teníem un nano que era boníssim per això, i de fet ha marxat a Telefrance, ell està a Telefrance. Però et dic, jo no sé si és un tema seu o aquí va entrar... O a la realització deia, bueno, tu em dius que no talli i jo tallo igual, saps? Perquè això passa també. Això passa molt, eh? Però al final un és qui assessora i l'altre qui al final decideix.
Clar, no? Quedava poc per la secció final, que m'imagino que s'havia de deixar neta de publicitat. Sí.
Clar, perquè saps que tens 2 minuts a publi o 3 i l'has de fer. I el que passa que de vegades, si no es pot, no es pot, eh? O sigui, de vegades si dius... No, ens la saltem i passem per alt. I es passa per alt.
Sí, clar. Però mira, em va sobtar.
Sí, ho havia d'aguantar, és que havia d'aguantar en un minut. Perquè jo deia, ostres... Jo ho vaig veure, si és que el Mauro Smith per poc cau. Va saltar pel... O sigui, va haver de corregir la traçada i tot. I uf, aquí és un tram perillós.
Sí.
Però bueno, tampoc t'esperes que el campionat entri així, saps? No, que no calia. No. Isaac, no calia entrar així.
No, està.
És que no
està molt bé l'explicació, perquè és un dels moments claus d'aquest Tour de França. Abans deia a l'inici, mira, i ho lligaré, ara et deia el Mate, ho lligaré en una altra entrevista que hem fet recentment aquí a Ràdio Volta. La nit abans d'aquesta etapa, tant Pogacar com Vingegaard van dormir poc i malament, perquè els van fer un control antidopatge. Vingegaard crec que va ser cap a les 2 de la matinada i a Pogacar no sé si va ser a les 5 del matí, que ell després explicava que acostuma a dormir molt tard i que per tant havia dormit molt poc aquella nit. Vingegaard no ha volgut carregar les culpes de la seva caiguda, una falta de concentració o un cansament excessiu per haver dormit poc, però sí que és una situació que molesta els ciclistes, i més a més en plena competició com és el Tour de França. I recordo que la setmana passada vam entrevistar la Laia Montoliu, la directora de l'Agència Andorrana Antidopatge. No sé si és una situació tu també que en algun moment t'ha passat per davant de dir, hosti, els van despertar aquestes hores, no feia falta.
Clar, si feia falta o no, mira, sentint l'entrevista de la Laia ens aclareix moltes coses, perquè hi ha algú que demana, que fa la comanda. No? Hi ha un organisme que fa la comanda i diu, mira, jo vull que es faci en aquest moment. El motiu que sigui, que nosaltres no ho sabem, aquest control. Llavors, clar, tu dius, ah, quines hores, i sempre va passar, quan es va fer públic l'horari aquest, de seguida molta gent comparant amb el futbol. No, no és que són, no pots comparar amb el futbol perquè són esports diferents, són esports que es competeixen en un entorn, en un context molt diferent també, no? Això d'una banda. I d'altra, clar, com a ciclista i com a esportista, sobretot, no? Sí que el concepte, o sigui, el que has d'entendre és que tu has d'estar... Tu has d'intentar que el control es faci. Sempre que se't demana un control, has d'estar obert a que es faci. Vale? El concepte és aquest. Clar, després, a les 8 de la matinada, tu dius, vale, fins aquí, no? Ara jo estic descansant i no el vull fer. Si no el vols fer, no passa res, perquè no és un control de l'etapa, és un control fora de competició. I tu en tens fins a 3 per fer-ho fora i no haver de justificar que és un positiu. És que t'hagis passat un control no és un positiu, és que no l'has fet. Sí, ja sí. Està, que deixin, it wasn't perform, no? Es diu en anglès. O sigui, no es va fer el control pel motiu que sigui. Després tu ja aclariràs per què no es va fer. Tu sempre pots... Tu pots dir, mira, em van venir les ugues, jo en aquell moment no em vaig adonar, estava dormint, justifica estar... Ai, més ara, que la son i tot això ho pots... O sigui, s'enregistres, els corredors...
Sí.
Pots dir, mira, jo aquella hora no vull... No em vaig enterar. De, no era, era una hora que no és habitual fer un control... I ja està. Vale? Si tant, si penses que tan malament es fa i després ja... Això, el que vull dir és que això pots lluitar, a més tard. Però clar, el concepte, i com a esportista, i poder sí que es va fer per això el control, és que tu has de fer el possible perquè s'acabi fent el control, no? I sempre hi ha controls que, no, que són en situacions incòmodes o ja depèn de tu. Mira, a mi, ho dic perquè a mi em va passar a l'última cursa que feia, que jo marxava a la Xina, a fer el Tour de Pequín.
El teu últim any en Vacansolei, eh, això?
Sí. Jo era l'última... Ja, públicament havia dit que era la meva última cursa professional. I ja havia fet Lombardia i marxava a fer la Xina. Ja havia dit que em retirava. Clar, inclús un cop que et retires has d'estar continuant fent controls un temps, eh? Això també ho aclaro. Vull aclarir. Sí, has d'estar fins que tu demanes de que ja t'has retirat, dir que no tornaràs a la bici... Ho has de demanar, ha d'haver passat, no sé, mig any, no me'n recordo quant de temps, i has de continuar omplint els protocols de controls fora de competició. ¿Vale? Perquè diguem que tu et retires, però porto un temps, fins que et diuen, vale, ja no cal que estiguis disponible per fer-te controls. Uh-huh. I fixa't que és això, has d'estar disponible. Tu has de donar la teva disponibilitat en tot el que puguis perquè el control es faci. Perquè al final és el que et convé. Tu com a esportista, si ho penses, dius, vale, a mi em convé, jo m'estimo més que es facin controls a que no es facin, és evident, no? O sigui,
clar,
no,
clar.
Tu has de fer el possible perquè allò s'acabi fent. I de vegades, repeteixo, jo aquell dia marxava a fer aquesta cursa, a part, em van cancel·lar el vol, el mateix dia o el dia abans, va ser una situació una mica... Jo anava a Holanda i des d'allà volàvem a la Xina. Llavors, el vol d'Amsterdam, poder o fos, es va cancel·lar i me'l van canviar. Vale? Clar, era tot aquell moment del procés. Llavors jo vaig haver de sortir a l'aeroport abans del que tenia pensat. Vale? I llavors, clar, amb tot el... Quan omplis els papers, el que és un programa internet de la localització per fer estar disponible, jo crec que ho vaig posar, que se m'havia canviat el vol o així. Però clar, aquell dia a mi em va venir a fer un control l'inspector. Com va explicar la Laia, no? A la gent de la zona els hi van encarregar un control. Aquella hora, clar, tot aquest procés a mi em va passar que jo ja estava a l'aeroport. Quan va venir l'inspector a casa, jo estava a l'aeroport perquè m'havien canviat el vol. Llavors em va trucar. I em diu, ostres, no hi ets, no? Dic, ja, perquè ell em deia, ja sé que avui tens el vol. Dic, no, calla, que m'han canviat el vol. I vaig dir, ostres, clar, jo és que estic aquí i no, et quedaràs sense fer un control. I em va dir, bueno, mira, és la teva última cursa de la carrera esportiva, no? Dic, sí. Diu, mira, és igual, mai t'has saltat cap control, no el fem i prou. I li vas dir, no, el fem. Tu si pots venir a l'aeroport, el fem. I em va dir, vale, doncs vinc a l'aeroport i el fem allà, a l'aeroport. Perquè, clar, jo li vaig dir, clar, jo ara no em vull arriscar a tornar a casa, tot i que de l'aeroport a casa meva hi ha 10 minuts. I això és que vull aclarir també. Tu també, el que has de fer... Si no estàs a casa i et truquen, has d'anar-hi, o sigui, a mitja hora com a molt has d'estar on has dit que estaves, no?
Vale, sí.
Clar, doncs jo jugava que a mitja hora, si venien, que podia tornar a casa. Però l'inspector em va oferir, no cal, ja vinc jo a l'aeroport. Ja el fem a l'aeroport. I va, genial, perquè jo li vaig dir, mira, és igual, perdo el vol i ja ens ho farem, no? O sigui, jo he de tornar, a mitja hora he de tornar a estar a casa. Total, que ell va dir, no, ja vinc jo i el fem a l'aeroport. Clar, dius, a l'aeroport fer un control antidopatge, on el fas? Allà el check-in, el control de seguretat. No, el van fer al lavabo. I era, no d'orina només, era de sang, o sigui, era un control doble i vam anar al lavabo allà de la T2, crec que era, i el van fer allà.
Quina imatge.
I jo li vaig dir, no, m'estimo més fer el control i acabar la meva recorrida, que mai m'he saltat un control, que dius, ostres, l'última cursa... Perquè, yeah. No, o sigui, jo li deia, a mi és igual, jo perdo el vol, si cal, o sigui, no passa res. I el que no volia era això, no? Jo volia això, o sigui, estar disponible i que el control s'acabés fent com s'havia demanat. Mm. El que passa que, si no l'hagués fet, no hagués passat res. Saps, Isaac? O sigui,
perquè tens aquelles tres, Wenger, les tres oportunitats... Bueno, tres oportunitats, aquestes tres comodins, sí.
Sí, el que passa sempre el pots justificar. ¿Vale? Tu, si et demanen... Ostres, no has fet un control, aquí què ha passat? I poder surts guanyant. Saps? O sigui, el Wenger podia haver dit... Mira, jo és que estava dormint, a mi no... És que no vaig escoltar... O sigui, jo és horari de dormir, jo estava totalment dormit. Mira, se'm va passar... O sigui, jo estava allà... És lògic, tu pots mostrar l'historial de l'últim dos mesos, que a aquella hora estàs dormint, saps? O sigui, és que... Jo crec que se n'hagués ensortit el Wenger.
De totes maneres, ni Wenger ni Pogacar van llançar cap crítica pública, vull dir, en les seves declaracions.
No.
Van ser prou...
No, és tot això, el contingut al voltant d'això que es va generar. Mira, després va caure i tampoc s'ha acabat parlant tant del tema, però a mi el que tampoc m'agrada és les comparatives, no? Dir, és que calces... No, tot esportista es tracta igual, ¿vale? És el codi internacional que ho va explicar la Laia, o sigui, és que a l'entrevista, o sigui, no... I el que hem de pensar sempre és que al final... l'esportista, pel bé de l'esportista, aquell control s'ha de fer, ¿vale? És pel seu bé, no és que no és que hi hagi un negoci o que és un... I això ho va dir el Pogacar, al final estan fent la seva feina, ¿vale? L'inspector està fent la seva feina. La seva feina pel bé del Pogacar o pel bé del Wenger. És que és això, és que a mi li convé també que es faci el control. Jo el que vull que la gent entengui és que al final és poder ser un esforç per l'esportista fer durant el Tour un control a les dues de la matinada, però més val fer aquest esforç que després que no es faci res. Vale? Perquè llavors l'esforç és molt més gran el que has de fer, vale? Per guanyar curses. Això és el que vull que la gent entengui.
Sí.
Al final, per què el Wenger el va fer? Doncs mira, millor que es faci. Vale? I poder, mira, es fa i surt a la llum de que s'ha fet un control a què hora i és un efecte dissuasori, mira, i ja està.
Sí. Bé, doncs avui ens hem aturat aquí, aprofitant que n'havíem parlat la setmana passada, que ha estat tema central i que al final s'acaba convertint en una qüestió molt, molt secundària després de la caiguda de Vingegaard, que marca aquest tram final del Tour. Ens queden els Alps amb aquest doble pas per l'Alpe d'Huez, ho anirem explicant i la setmana que ve analitzarem què ha passat i com queda finalment aquest Tour de França, a veure si hi ha dos UAE al podi o com queda tot plegat, que ara mateix ho té bastant ben encarat l'equip de Pogacar i els seus companys. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Isaac. Fins la propera.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Una de les coses, de les qüestions que més m'agraden de Radio Volta és que et permet seguir l'actualitat, com és lògic, és el nostre objectiu, però també pots recuperar qualsevol programa en qualsevol moment perquè intentem que introduir alguns continguts que no perdin vigència. Això és el que ens ha passat amb l'entrevista de la Laia Montoliu ara fa tan sols una setmana i que ara analitzàvem o recuperàvem parcialment amb el Fletxa. No sé si guardarà gaire vigència, perquè amb ell hi parlàvem just abans d'aquesta crono, que vosaltres, quan ho escolteu, ja sabreu què ha passat, però en el moment de parlar amb el Xavi Florencio, doncs tot just estàvem vivint els preparatius de la contrarrellotge del Tour. Des de l'hotel de l'equip Bahrain, entrevista, conversa amb el Xavi Florencio. Xavi, què tal, com estàs?
Molt bona tarda.
Un altre tour, eh? Ens tornem a trobar per aquí, sobretot els dies de descans, que és potser el dia que va una miqueta millor per parlar, eh?
Sí, la veritat que, bueno, els dies de descans sempre va bé per recuperar, per cargar energia, perquè durant la setmana, pues, anem a top amb la competició, ni que, però, bueno, el dia de descans sí que els corredors, pues, poden descansar una miqueta a nivell d'entrenament i els directors, però, bueno, preparar el dia següent que se torna a la guerra.
Són dies, abans us veia per aquí reunits amb d'altres directors de l'equip, són dies més de tàctica, de repassar el que s'ha fet els últims dies, més d'organitzar la logística. Quina feina teniu avui?
Bueno, al final és, sí, una mica de tot, eh? Al final, quan fas el dia de descans, pues, bueno, valores la setmana com ha anat, els objectius que teníem a l'inici de setmana, se valoren, si hem arribat amb aquell objectiu, si no hem arribat, i què pensem, pues, bueno, de la setmana següent, no? Avui hem tingut, pues, la reunió de com ha anat la setmana i estem planificant, pues, bueno, com anirà, com volem que vagi l'última setmana d'aquest tour. I aquesta tarda, pues, abans de sopar, pues, també tenim la reunió amb els corredors per explicar-los, pues, quina és la valoració nostra i els objectius, perquè estiguin concentrats. Bueno.
I com ha anat aquesta segona setmana? Sí que teniu el Lenny, que plenament consolidat, un ciclista top 10 al Tour de França, ho està demostrant. De fet, no s'ha mogut pràcticament d'aquestes posicions fins ara. Esteu contents? Com ha anat? O esperàveu alguna cosa més?
No, la veritat que estem molt, molt, molt contents de la posició que va ara mateix, vuitè a la general. Sabíem que no és difícil, que és difícil de mantenir aquesta posició, hi ha grans corredors, però ell mateix, però bueno, el primer tour que fa així com a líder i per entrar al top 10, veníem amb ell i amb Antonio Tiberi, pues, per intentar aquest top 10. De moment està bastant consolidat per ell amb aquesta vuitena plaça, veiem que el 9è i el 10è, pues, estan amb bastant temps endarrerits, però bueno, queda una setmana molt dura, demà la contrarrellotge de 28 quilòmetres i després, però bueno, al final d'aquest tour que serà molt muntanyós i molt dur.
Com s'està anant, de ràpid?
Sí, la veritat que, bueno, l'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens ho pren més, no? Personalment, pues, que vaig amb el cotxe i vaig darrere d'ells, pues, jo no sé com poden anar tan ràpid. Sí que, pues, bueno, veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa, pues, bueno, que trenguin aquestes velocitats des del quilòmetre zero, ja van a per totes, i fins que no arriben a l'arribada, pues, lluiten fins al final.
Ara potser ho estaves dient una mica, anava a demanar per què es va tan ràpid.
Bueno, jo penso que tot ha millorat, no? El tema material, el tema aerodinàmica, després la manera de córrer. Abans, pues, sí que eren carreres més llargues, potser, pues, eren de 5 hores, ara són més curtes, ara, pues, sobre 4 hores, però és la mentalitat que tenen aquests corredors, no? Jo penso que des d'inici, ja quan estan al bus, van mentalitzats a l'etapa, i a la mateixa neutral, ja pot ser de 2 o 10 quilòmetres, hi ha molta tensió per estar davant i poder sortir davant de l'etapa i intentar agafar la fuga, no? I això fa que, bueno, des del minut 0, les primeres hores s'ha fet treure mitges de 50-55 quilòmetres en hora i ja no baixa. Màxima diferència de l'escapada a 2 minuts, hi ha algun equip que controla i a tope fins al final.
Tu t'hi veuries corrent aquí, al mig d'aquests?
La veritat que és un altre ciclisme. Segur que m'hagués agradat també, però bueno, com t'he dit, és un altre ciclisme, ha canviat la velocitat, la manera de córrer, pues, tampoc jo mateix, pues, veig que m'hagués adaptat a la millor a córrer d'aquesta manera, però bueno, ja et dic, són altres ciclistes, altra mentalitat i a disfrutar d'ells.
Abans de començar a gravar aquesta entrevista, m'has dit una cosa que m'ha interessat. Venies a dir alguna cosa així com el Tour, no és que sigui un Tour complet, o sí, però entenem-nos, són 21 etapes o 21 clàssiques gairebé que se sumen totes juntes.
Sí, la veritat és que, a veure, parlant amb els corredors i veient-ho, pues, és una, el Tour de França és una carrera de 3 setmanes, de 21 etapes, com has dit, però avui en dia, pues, està veient que cada etapa és com si la viuen com una clàssica, no? Al final, el plantejament de l'equip és, pues, tens els corredors per cada etapa destinats i els vas jugant una miqueta, pues, que puguin recuperar alguna etapa, saps? L'objectiu d'avui, pues, potser serà el Mateo Mohori, però demà té que descansar perquè al cap d'una etapa o dos, pues, serà un altre objectiu per ell. Però tal com se va avui en dia, pues, és difícil estar de recuperar anant al pilot, perquè a vegades és millor estar a les primeres posicions, a la posició 20-30, que anar als últims 20 del pilot, perquè, pues, hi ha el làtigo aquest que es diu, que si davant van a 50, darrere vas a 60 o 70 km per hora. I això fa que els hi costi recuperar per l'etapa següent.
Clar, però aquí vosaltres teniu un problema, perquè teniu un tio per la general, com el Lenny, que no pot recuperar cap dia.
Sí, la veritat que, bueno, si anem a la tàctica de l'equip, l'objectiu principal és mantenir aquest 10 amb el Lenny. Sí que hi ha algunes etapes, pues, que vèiem que podien arribar a les fugues, s'ha intentat, però, pues, bueno, han pogut estar allí o no hem estat. Però objectiu, pues, bueno, ja et dic, aquesta setmana venen demà la contrarrellotge, després venen dues etapes que creiem que pot arribar a la fuga i intentarem, pues, ficar algun corredor de les nostres que els hi vagi bé la característica de l'etapa per aconseguir la victòria. El que passa que, com t'he dit, pues, bueno, el primer objectiu és mantenir aquest top 10 amb el Lenny.
T'està o creus que aquest Tadej Pogačar que veiem aquest any és el més fort, el més superior de mai?
Potser sí, no? El que passa que, bueno, veient els tours que ha guanyat i les competicions que ha disputat aquest any, pues, allà on va, pues, és el número 1, ho demostra. Llàstima, però bueno, la caiguda que ha tingut el Jonas ahir, sí que penso també, des que vaig sortir a Barcelona, que el número era Tadej per guanyar aquest Tour. Se li ha ficat més fàcil, però bueno, com t'he dit, fins que no arriben a París no sabrà el guanyador. 90% que el Tadej el que s'emportarà aquesta victòria, però bueno, hem vist la caiguda ahir del Jonas i per això té que anar, doncs, bueno, concentrar totes les etapes i arribar a París i suposo que s'emportarà aquesta victòria.
Ja sé que tu s'has centrat en el teu equip, però de la resta hi ha algun corredor, potser no has tingut ni temps de fixar-t'hi, però algun corredor, algun equip, algun, no sé, fins i tot alguna decisió de la pròpia organització que t'hagi sorprès, t'hagi cridat l'atenció, t'hagi agradat especialment?
No, com bé dius, estic concentrat amb l'equip, sabem els objectius que tenim, els que tenim que lluitar nosaltres. Sí que a vegades doncs, penses amb els equips quin és l'objectiu seu o com correran aquella etapa i els analitzes un a un, no? Al final no és com un equip un partit de futbol que són dos equips, aquí són doncs, 22 equips, cadascú té la seva tàctica i els tens que analitzar. I com t'he dit, doncs, bueno, nosaltres anem dia a dia a consolidar doncs, aquest top 10 amb el Lenny i a veure aquestes dues etapes que t'he dit que teòricament per nosaltres pot arribar a la fuga i intentarem estar allí.
Has estat mai a l'AP2S? M'imagino que sí, eh?
Sí, com a corredor i com a director també, sí, sí.
Aquest any dos cops, eh?
Sí, aquest any dos cops. Em sembla que una Dauphiné ja ho vam fer una vegada també, pels dos costats, si no recordo malament. I bueno, és un port mític, un port que ja quan era petit doncs, el veia per la tele i se'n ficava la pell de gallina i segur que aquesta vegada és una altra vegada. En cada curva veuré els noms dels guanyadors i això, doncs, bueno, que és un port mític.
Xavi, que tingueu molta sort aquesta última setmana i res, moltes gràcies per acompanyar-nos, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres per la visita.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
I ara ens teletransportem en el temps, saltem unes quantes hores després de la crono i al nostre costat el Joel Nicolau, un dels dos catalans que estan competint en aquest Tour de França. Joel, què tal, com estàs?
Bueno, ara amb el dia de descans d'ahir, pues algo millor.
Com anava la crono?
Prou bé, prou bé. Pensava que la passaria pitjor. Quan he sortit a fer el reconeixement anava mort. Havia passat un cap de setmana molt dolent, que m'acostava molt. No recuperava, sortia a la casa, al final etapes molt dures, molt de desnivell. La gent de la General anava a tope, ja es veu, no?, aquí es posen les escapades, vull dir, molt complicat el cap de setmana i res, jo ahir vaig intentar descansar al màxim, vaig sortir fins a la cafeteria i tornar, vull dir, no vaig fer res més, i avui sí que quan he sortit a fer el reconeixement tenia molt mal de cames, però bueno, després l'he fet el calentament i la crono he tingut millors sensacions de del que esperava.
Molta gent pel recorregut?
Sí, el Tour de França no falla, tu. Tot el recorregut ple de gent, animant, i és una particularitat del Tour, no?, que passes tot el recorregut i t'animen del primer a l'últim igual.
L'estàs, el teu primer Tour, l'estàs patint més o gaudint més?
Ja et dic, aquesta setmana l'he patit més que gaudit, perquè al final vas a la grupeta, vas tan just, vas tan esquejat amb tan mal de cames que no... Jo crec que no he disfrutat de lo que podia haver disfrutat de l'ambient. Espero que aquesta setmana recuperar alguna cosa millor i disfrutar realment de lo que és el Tour de França, com avui la veritat que ja l'he disfrutat. Anava ja a la crono, anava amb unes millors sensacions i amb la música doncs, encara més motivat.
Explica'ns això, que has dit que ho deies ja. Vens amb la ràdio de l'equip, però no hi havia instruccions o com anava això avui?
No, ja, bueno, havia fet el recorregut abans, tampoc. Al final, el que necessites a una crono és saber-te recorregut i sobretot estar motivat. El recorregut ja l'havia fet abans, me l'havia mirat també pel VeloViewer, llavors li he dit al que portava el cotxe, he dit tu posa la música, posa'm una bona música, que vagi ben motivat.
És a dir, que tenies un DJ al cotxe?
Sí, sí, sí. Ara mateix que crec que va ser del Tomo Roland, li he dit posa allà com si estigués al Tomo Roland.
Escolta, l'última, queda poquet, ho intentaràs amb el que queda o simplement intentar mantenir que no passi res i poder arribar a París?
Jo ho intento cada dia, inclús aquest cap de setmana que he dit que anava tan malament, sortia amb l'intenció d'intentar poder agafar la fuga, però bueno, estava allà davant i arribava pues, al cap d'un rato i rebentava i m'anava a la grupeta. Vull dir, jo vagi bé o vagi malament, sempre ho intento, que al final és el meu caràcter i prefereixo morir intentant-ho que no quedar-me allà al pelotón i morir igual.
Gràcies, Joan.
A vosaltres.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Tanquem aquí una altra Ràdio Volta des del Tour, en un matí
calorós. Tonon les Vents, escenari de la contrarrellotge. D'aquí una setmana, al proper Ràdio Volta, ja sabrem qui ha guanyat aquest Tour. Serà Pogacar, hi haurà una sorpresa majúscula, en principi no. Serà l'eslovec i s'asseurà ja definitivament a la taula d'Anquetil, Merckx i Nol i Miguel Indurain.
Turisme de Navarra us ha ofert Ràdio Volta. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.